es vigia, aquests alumnes estan alerta per detectar aquests casos. Poden intervenir d'una forma assertiva, mai agressiva ni violenta, òbviament, però sí poden intervenir doncs, perquè són alumnes doncs, que ja són més grandets, són alumnes que tenen una concentració, actuen en grup i poden fer veure a l'assetjador que allò que està fent no és una broma, allò que està fent no és una cosa que faci gràcia, sinó que allò és una cosa que pot perjudicar un company o companya del centre. En aquest cas, també, aquests alumnes ho posen en coneixement de l'equip de convivència del centre i es poden fer intervencions ràpides des de les fases més inicials, abans que el dany que rep un alumne que pateix bullying pugui ser irreversible.
El bullying a l'escola, estem parlant de casos que comencen a ser especialment greus quan estem en l'adolescència o ja abans?
Molt abans.
És
que, sí, clar, a veure, el bullying existeix des de edats molt primerenques, pot existir fins i tot en el parvulari. El que passa és que, clar, a ulls de l'adult, les actituds d'assetjament que pugui haver entre dos nens de parvulari no són, anem a dir, fortes, però si entenem que hi ha un equilibri en l'edat, el que per un nen de 4 anys o per un adult és plus, per un nen de 4 anys pot ser molt fort.
Però aleshores aquest barem com l'apliquem, no? Perquè hi ha una frase, no?, que pot ser lapidària en casos d'assetjament a l'escola, que és allò del són coses de nens, no?
Això és el que es deia abans i això va fer molt de mal durant molt de temps. Afortunadament això ho vam combatre des dels principis i evidentment no són coses de nens, són coses que els hi passen als nens. I el que sí està molt clar és que un nen de 4 anys a ulls de l'adult, el que per un nen de 4 anys és un problema greu o una situació d'assetjament que li fa un company o companya, doncs a ulls de l'adult pot passar desapercebuda totalment o pot tenir una importància molt baixa, però molt, molt, molt alta per aquest nen o aquesta nena de 4 anys. Evidentment, no són la major part dels casos que es produeixen per volar-hi. La major part de l'incidència del bullying es produeix als últims cursos de primària i esclata d'una forma molt més visible, d'una forma molt més, anem a dir, forta, en els primers cursos de l'ESO.
És a dir, però segurament perquè moltes de les coses que afloren a l'ESO ja s'estan arrossegant des del final de la primària, no?
Sí, efectivament. Sí, moltes coses s'arrosseguen des de la primària i des d'abans, com repeteixo, les conductes d'assetjament, els assetjadors, es van convertint a poc amb el seu perfil, van desenvolupant aquesta forma de relació i d'interacció social que és l'assetjament, és a dir, la forma que ells tenen de relacionar-se amb els companys i companyes és una forma despòtica, una forma prepotent, és una forma per aconseguir coses, ells es creuen en un pla de superioritat o de vegades perquè tenen algunes mancances també afectives i d'autoestima i tenen complexos, llavors per autoafirmar-se el que fan és matxacar el més dèbil, matxacar el que saben que no els hi respondrà aquestes situacions d'assetjament. I, per tant, el que fan doncs, és bueno, una forma de relació, una forma d'interactuar basada en un patró de valors negatiu, i aquest patró de valors negatiu doncs, comporta que hi hagi persones doncs, que pateixin aquestes accions violentes, agressives, aquesta agressivitat que és l'assetjament, no?
Diu l'estadística que el 80% dels assetjadors són nens o nois.
Bueno, sí, però, aquestes xifres que ens facilita la Generalitat barregen també les xifres de violència masclista, que és un altre tipus d'assetjament, però no és bullying. O sí, perquè de vegades es barreja una cosa amb l'altra. O sigui, una cosa la violència masclista, que és un tipus de violència, l'altra és el bullying. I llavors, aquí en aquestes dades, crec que les xifres que jo he tingut accés estan una miqueta barrejades i llavors és normal que, evidentment, en aquestes xifres surti un índex tan elevat de nois que són protagonistes d'aquestes actituds violentes. Perquè sumem el que seria el bullying amb la violència masclista.
És una frontera fàcil o difícil de definir quan estem parlant? I se m'acut que potser amb adolescents és una mica més fàcil de definir, però si estem parlant de preadolescents, com es marca aquesta línia? Si no és d'una manera molt clara per algun tipus de verbalització, diguem-ne, cap a la noia o algun tipus de tocament?
Sí, és, moltes vegades es barreja una cosa amb l'altra, eh? I són tipus d'assetjament tots dos. I, evidentment, el bullying inicial comporten a la vida adulta molts casos que es produeixin actituds de violència masclista a la llar i en altres casos, evidentment, a la vida adulta, el que seria el mòbbing laboral. O sigui, que l'assetjament és un, però en aquest sentit hem de dir que hi ha moltes noies que també fan assetjament d'una forma més subtil a les seves companyes. Per exemple, les noies fan servir més tot allò de l'exclusió social, la difusió de rumors, totes aquestes característiques de l'assetjament, doncs, entre noies, que no vol dir que no hi hagi noies agressives i violentes, que també les hi ha. Però més aviat l'assetjament entre noies reverteix aquest altre tipus de conductes. Per això, en aquest cas, evidentment, clar, la violència doncs, també únicament, pràcticament, de forma única protagonitzada per nois. Clar, les noies no són gairebé mai les protagonistes de casos de violència de gènere. Uh-huh. De vegades poden ser-ho, però molt poques vegades.
Estem parlant amb en Ferran Barri, que és psicòleg i expert en bullying. Abans, doctor Barri, feia vostè referència que tot sovint aquests casos d'assetjament a l'escola es produeixen a les zones dures, en els patis de les escoles, etc. Quan ara feia referència a casos d'assetjament en què l'assetjadora és una nena o és una noia, pensava, no sé quin paper estan jugant o juguen ja els telèfons mòbils, les xarxes socials i els sistemes de missatgeria en aquest assetjament.
Bueno, les xarxes socials i el sistema de missatgeria són els que han fet, diguéssim, el que anomenem el ciberbullying. El ciberbullying és passar tot aquest assetjament que es produeix d'una forma directa, una forma pues, en el centre o al carrer entre les persones, a les xarxes socials i fent servir efectivament les noves tecnologies que tenen una capacitat potenciadora molt elevada. Molt elevada. Per què? Pues perquè abans, per exemple, quan hi havia algun cas d'assetjament i algú s'enfumia d'algun company, pues, què feien? Pues passaven una noteta, feien una caricatura i això pues, anava corrent aquell paperet per tota la classe, tothom reia i a l'hora del pati pues, li passava no sé què en aquella personeta. No? Això ha canviat, ara tenim WhatsApps, tenim Messengers, tenim tota una sèrie de tecnologies ultrapotents que aquesta noteta que abans es difonia a través de l'aula, de la classe i de forma amagada, ara pues, pot aparèixer, si volem, fins a Austràlia. Es poden penjar fotografies caricaturitzades, distorsionades, ridiculitzant a la persona a les xarxes socials. Es poden suplantar identitats, es poden fer passar per nosaltres, per tant, i dir amb un amic que és no sé què o no sé quants, i aquell amic pues, posar-se en amistar-se amb nosaltres. Vull dir, poden passar tantes coses que el que ha fet és que els assetjadors, que són persones pues, amb una actitud perversa, pues, busquen i aprofiten aquesta perversitat per poder fer més de mal, no? Clar, també les xarxes socials i tot això ens ha permès conèixer el bullying i ens ha permès també poder treballar d'una forma més acurada contra el bullying, també. Vull dir, les xarxes socials no són dolentes ni són bones en si, sinó simplement l'ús que se'n faci d'elles. Aquí és molt important que els pares controlin el que fan els seus fills amb les xarxes socials.
El dèiem quan hem començat el programa que hi ha aquesta xifra, 520 casos d'assetjament a l'escola que us estem explicant des que hem arrencat el programa detectats al llarg del 2021. Dèiem que, de fet, és una xifra que multiplica per 5 la quantitat de casos que havien arribat als Mossos d'Esquadra com a mínim fins al mes de setembre d'aquest curs passat, que és quan els Mossos van donar les seves dades. De fet, els darrers 3 anys, fins a 332 casos d'assetjament han acabat denunciats davant dels Mossos d'Esquadra. Veient la magnitud global d'aquests 520 casos d'assetjament, la xifra que arriba a mans dels Mossos, li sembla que és encara baixa o ajustada, diguem-ne, a la gravetat del que és el bullying a casa nostra?
Bueno, la xifra que arriba als Mossos, evidentment, és una xifra de denúncia, i per tant és una xifra més elevada que la que pot detectar el departament. No es denuncien tots els casos de bullying, es denuncien els que es denuncien, i aquests arriben als Mossos i en tenen constància, ells són els que ells saben, no? En canvi, tots els altres que no es denuncien, que molts d'ells es poden resoldre als centres, s'estan resolent molts casos als centres, també hem de dir això i deixar-ho clar, que molts casos poden resoldre i s'estan resolent, però altres no, i llavors, clar, doncs...
Estem parlant que pràcticament, per entendre'ns, un de cada quatre o un de cada cinc acaben els Mossos d'Esquadra.
Un de cada quatre o un de cada cinc, evidentment, doncs, són els que acaben els Mossos d'Esquadra, està clar. Segons les xifres, hem de deduir aquesta sí, un 20%, un 18-20% dels casos, doncs, acaben denunciant-se, i això és perquè no han tingut una solució adequada en l'entorn, perquè no hem d'oblidar que cada vegada, i més com dèiem abans, amb les noves tecnologies, molts casos ja escapen del centre i no es poden solucionar al centre perquè han transcendit, encara que hagin començat al centre les situacions d'assetjament, han transcendit a fora del centre i aquests casos, el d'estar ja fora del centre, doncs no es poden abordar d'una forma prou adequada des del mateix centre i llavors s'han d'acabar denunciant. Tot el que siguin coses de ciberassetjament, doncs moltes vegades l'única forma de poder actuar contra aquest tipus d'assetjament a través de les xarxes, doncs és a través de denúncies als Mossos d'Esquadra, que són els que poden fer que es puguin investigar aquestes xarxes, saber quins són els elements que les causen i d'on procedeixen aquestes situacions.
En Ferran Barri és psicòleg i és expert en bullying. Amb ell hem volgut parlar d'aquesta realitat i d'aquestes dades que us hem avançat avui a Ràdio Estel. Doctor Barri, que vagi molt bé. Moltes gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies per convidar-me i bon any.
Molt bon dia, molt bon any també.
Sí, un any que no hi hagi bullying i si no n'hi hagués gens, doncs millor que millor, perquè ja portem molts anys treballant i lluitant contra aquesta xacra i ja toca que igual que la pandèmia, desapareixi de la nostra realitat.
Queda apuntat el seu desig, tant de bo es compleixi. Moltes gràcies, doctor.
Moltes gràcies.
De moment, les dades, però, són les que són: 520 casos d'assetjament a les escoles catalanes al llarg del 2021. Deia jo que la mitjana sortiria 1,4 casos al dia. És veritat que a l'escola no són els 365 dies de l'any, per tant, sí, descomptades les vacances, estem a dos... Em sembla una xifra brutal.
Jo el que em sorprès és el diguéssim, venim de parlar de Covid, de la immunitat de ramat, no? El silenci del ramat, no? És a dir, com passen els anys i les dècades i la llei del silenci quasi carcerari que hi ha als patis de les escoles es manté i com aquesta sensibilització que hi ha a la societat en molts aspectes no acaba fluint perquè quan hi hagi una situació d'aquesta no un heroi anònim, sinó 4, 5, 6 diguin tu, fins aquí. No? Estàs creuant una ratlla. I això és el que més em sorprèn, que continuï passant a aquest ritme, a més. No?
Roger.
No, jo vull veure també des del cantó positiu, perquè són 520 casos denunciats. És que jo recordo l'època, els que som ja boomers, recordem la nostra època i segurament a moltes altres èpoques en què els casos eren zero, perquè no es denunciava aquest tipus de comportaments. I per tant, vull fer la lectura en positiu en el sentit que és important que existeixi aquest tipus d'entitats com la convidat que teníem ara, que existeixi la sensibilització, i jo crec que cada vegada més aquest tipus de casos es denuncia, realment es tracta, perquè abans no hi havia cap mena no es feia cap abordatge sobre aquest tipus de situacions, més que l'escola normalment ho acabava tapant. I per tant, la visió positiva és perquè crec que s'està treballant sobre el tema. Ara, és evident que cal treballar més i que cal educació, i crec que el convidat apuntava una qüestió important també, que és el paper dels pares, el paper dels pares en el control de les xarxes socials dels fills, no tant perquè els fills siguin assetjats, sinó també per prevenir que els nostres fills, que a vegades nosaltres ens sembla que són uns angelets, puguin ser els assetjadors, no? O sigui, realment tenim un paper que comença a casa, que és veritat que quan un nen assetja normalment és perquè ja té una situació de desequilibri emocional a alguna altra banda de la seva vida, i per tant que els pares tenim un paper molt important en la resolució d'aquesta qüestió.
Sí, no, a mi m'ha agradat dues qüestions. La primera, la idea aquesta de que hi ha tipologies de bullying i de violència molt diverses i que no tot el bullying és igual i que s'ha d'intervenir en les diferents casústiques. No és el mateix un bullying dins d'un centre que fora, no és el mateix intervenir en les xarxes socials que si no. A les edats també canvia molt, i per tant aquesta idea de la intervenció en general, no? en les diferents tipus de violències, no? Al final estem parlant de violències. I després una no? M'ha semblat com una idea que he dit Joder, que important és subratllar això. La idea de, és que els casos es poden resoldre i es resolen a dins del centre. Perquè moltes vegades la idea aquesta de no es pot dir fer res, no? No s'hi pot fer res. Ai, són coses de nens i, a més, no s'hi pot fer res. Què farem? Pues quan els nens, quan siguin majors, quan passin un temps, nosaltres els hem dit... No, no, no. Això de que no es pot fer res, de que no podem fer més, de que hem fet tot el que estava a la nostra mà, canvi vostè al nen de centre si no es porta bé amb els nens, no, això no. Es poden resoldre, i s'estan resolent, no? I es resolen casos, i es poden resoldre des del centre, i hi ha una responsabilitat de tota la comunitat educativa, de tota la comunitat educativa, també, evidentment, dels pares, i també dels centres, i hi ha una responsabilitat de tota la comunitat educativa amb la idea de que es poden resoldre els casos d'assetjament i de bullying. Es poden resoldre, i per tant, no abandonem ja aquesta idea de no s'hi pot fer res.
Passa que al final sembla que acabes tornant una mica al mateix, no? Però també és veritat que com n'és d'important que els centres tinguin els recursos necessaris per gestionar aquestes situacions, perquè és molt complicat moltes vegades per les escoles gestionar aquest tipus de denúncies, per el seguiment que s'ha de fer, per si tenen el personal necessari per fer-ne aquest seguiment, per gestionar la relació amb la resta de famílies. Clar, és que estem parlant d'un tipus de denúncia que és molt important que florin, però que et pot destarotar el que és la gestió del centre durant molt de temps.
I que no és únic, sí. Perquè, per exemple, parlava el senyor Barre de les actituds masclistes. Jo crec que avui dia trobarem menys actituds més purament masclistes que en preadolescents i adolescents, que és quan es deixen anar i encara no s'autocensuren o encara no han rebut prou inputs del món exterior com per anar matisant aquell masclisme que portem dintre, no? Clar, quan jugues amb tots els elements sobre la taula, d'assetjament, assetjament mòbing, assetjament sexual, masclisme, diferències d'edats, diferències de capacitats entre uns i altres, disparitat social en un mateix centre, clar, tens un arsenal allà de possibles problemes que, evidentment, el que precisa és tenir molts més recursos que problemes. I avui dia em sembla que això no passa.
Però sobretot també hi ha aquesta responsabilitat personal a la qual tu feies referència, no, Roger? Perquè estem parlant, sí. ho deia el mateix doctor Barri, clar, estem parlant de casos que sovint acaben esclatant o aflorant d'una manera més evident a l'ESO, però que en realitat el que venen larvant-se i arrossegant-se d'aquesta etapa final de primària en què els pares encara veiem com a nens els nostres fills perquè realment ho són, no? Però que potser, diguem-ne, s'està larvant allà un tipus de comportament que en el salt d'aquesta preadolescència, adolescència de l'ESO, doncs acaba derivant en aquest comportament, com ara explicava el Xavi, no?
Jo crec que hi ha una qüestió també de canvi cultural, que és el que s'ha de caminar és cap a un canvi cultural. A més dels recursos que tu has de posar a l'escola, és evident, s'ha de tractar, i crec que les escoles han fet bé en apalancar-se en alumnes grans perquè facin aquest paper de mediació, aquesta tasca que tenen alguns alumnes de ser conciliadors quan hi ha un conflicte al pati o a l'escola, però crec que de fons el que hi ha, i també amb el tema del masclisme i també en el tema de la diversitat sexual i moltes coses, és un canvi cultural que demana que des de la classe, des de casa fins a l'escola, deixem de donar als nens inputs negatius sobre segons... O una sèrie d'inputs que jo crec que són negatius per la seva personalitat, sobre situacions que es trobaran al dia a dia, no? Per exemple, doncs, quan tenen un amic que no és heterosexual, sinó que és homosexual, o quan veuen una situació de conflicte en què hi ha un nen que realment està patint bullying, que ho denunciïn i que rebutgin a la persona que ho està fent. I aquest crec que és el canvi que s'ha d'aprofundir, i és un canvi, clar, arribarà, però l'hem de treballar entre tots, eh? Jo crec que l'escola l'ha de treballar la societat en general, també els pares, tots en general.
Sobretot perquè a vegades tampoc el que podem fer és dissociar el comportament dels nens del que som com a societat, no? I a vegades clar, quan fas clar. Aquesta mirada que abstreus, no? I t'abstreus tant que acabes perdent el vincle o la realitat, diguem-ne, de que aquests nens són els nostres nens, no? Són els nens de la nostra societat i de la nostra manera de fer i de la nostra manera d'expressar-nos i de la nostra manera de comportar-nos i de la nostra manera d'utilitzar el telèfon, que després el fill o la filla te l'agafa i mira i veu què escrius o què deixes d'escriure o quin comentari fas o deixes de fer.
És exactament això, són el producte de la societat i d'això no poden escapar ni ells ni podem escapar nosaltres, que ens veiem reflectits en ells. Tot i així, jo m'agafo a una de les qüestions que comentava en Rui abans, que no, quan li posava la nota positiva, jo tinc la sensació, i crec que estarà bastant ben fonamentada, que venen generacions bastant millors en molts temes. No en tots, però que venen generacions bastant millor en molts temes, que ja no hi ha, per exemple, la qüestió contra les persones LGTBI a les escoles ha canviat molt. Això no vol dir que no hi hagi molt desetjament, que no hi hagi molts problemes, però crec que, per exemple, en això ha canviat molt la percepció que es tenia també des de les pròpies famílies, no? Crec que els mateixos pares, no? Que tu tinguis un fill que et digui tinc un nòvio, no? De nen, no? Aquesta cosa de nen, tinc un nòvio, tal, no li donen massa importància quan abans hagués estat un cataclisme per moltes famílies. També en el tema, per exemple, del masclisme, crec que ha canviat bastant la percepció també de les famílies, que és una qüestió molt important, però de que les nenes poden fer qualsevol cosa, que poden jugar a qualsevol esport, que poden, no, que poden arribar a qualsevol lloc, i que això es nota molt en el comportament dels companys i de les seves classes, i en molts, en el racisme podríem parlar, en molts aspectes, no? Hi ha generacions que evidentment per influx de la seva pròpia família, no? I per això que dèiem que són productes de la societat, és que la societat ha millorat. Això també és important,
sí.
No? Remarcar-lo, perquè moltes vegades som molt catastrofistes, jo el primer, i oi, que malament estem. Estem molt malament en moltes coses, però crec que la societat, en moltes coses, en el que és tolerància, en el que és amor no? per la resta, ha millorat bastant dels últims 20 anys.
Parlava del silenci de Ramat abans, no? Parlant de les escoles. No, evidentment, el silenci de Ramat no coneix edats. Quantes agressions hem vist en transports públics en què la gent no ens hem aixecat o no hem dit res i hem permès certes coses. Vull dir, jo crec que el que s'ha de tendir és acabar amb l'heroi anònim, i que quan hi ha situacions d'aquest tipus, siguin en un pati escolar, siguin en un vagó de metro, siguin el que siguin, que s'aixequin 5-10 persones i acabin amb la situació d'assetjament, no?
No, sobretot bàsicament perquè després ho deia el doctor Barri, feia aquesta referència també al Roger, que acabem depositant molta confiança en que siguin també els nanos els que tinguin la capacitat, no?, de donar veu, justament perquè sovint esperem que els nostres fills siguin millors que nosaltres en tot, no? Fins i tot una mica també en això, no? Quan l'Arturo deia les generacions que venen són millors, no? I a vegades també dic una mica sensació que amb aquesta frase també dius, bueno, i on no he arribat jo,
ja hi
arribaran, diguem-ne, no? I ja ens acabaran fent la feina. Va, senyors, que us allibero, que ja que tots tres treballeu, hi ha molta gent que no treballa, sou conscients, no? Aquest matí Barcelona dormia molt profund. Ah, estàs de vacances, sí. Molt bé. Et deixo seguir de vacances, doncs. Senyor Barrena, a disfrutar d'aquest Nadal. Ja seguir esquivant, ja surfejant l'Òmicron, la Delta i el que calgui. Ens retrobem dilluns. Bons Reis, Arturo.
Igualment,
la propera setmana, una abraçada. Roger, que vagi molt bé per Madrid.
Bona setmana.
Vinga, molt bona setmana. Fem una pausa per la publicitat i seguim en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Bones festes i bona ràdio.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 13:45 i a 18:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Tus huesos lo valen. Toma Artrohelp Forte. No te conformes con cualquier producto. Elige calidad y un cómodo formato en viales bebibles. Elige Artrohelp Forte de Marnis. Compra ahora Artrohelp Forte y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1, Artrohelp Forte y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android com Apple. Full Dominical, el millor regal d'aquest Nadal. Aquestes festes regaleu una subscripció a Serra d'Or.
Un regal que dura tot l'any.
Amb opinions, art, música, espectacles i lectures.
I pels més petits, piu-piu.
Amb còmics, retallables, contes, cançons i passatemps. Serra d'Or i piu-piu. Més de 50 anys acostant a grans i petits tot allò que fa referència a la nostra cultura.
Truqueu al 93 245 0303 o entreu al web www.pamsa.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Com estem?
Què tal, Pol Barçà?
Benvinguda al 2022.
Igualment.
Tot bé?
De moment bé.
Molt bé. Olga Vallejo, bon dia.
Molt bon dia.
I bon any.
Bon any, bon any.
Teníeu ganes de tornar o no?
Mira.
Va. Bueno.
Home, costa una mica.
Costa
sí.
Una mica.
Després d'una setmana de descans.
Jo ahir eren les 6 i escaig que vaig posar el despertador i vaig pensar d'aquí 12 hores ja estàs damunt una altra.
Jo avui he vingut amb molta il·lusió. Però t'he de dir que ahir em va agafar aquella mala baba de diumenge quan tens tan clar el que ve l'endemà. Saps que a les 7 de la tarda penses la vida no és justa? Doncs una mica això. Però ja està, aquest dia se m'ha passat tot.
Aquesta setmana també és més curta, Pol, no?
Sí. Sí, sí.
Sí.
Bueno, la setmana serà igual de llarga, però per mi serà una mica.
Vols
ai,
saber...
senyor, va, fem una mica de música o no?
Et van trobar a faltar, això sí, eh?
Jo també. Però ho fèieu molt bé, us vaig escoltar cada dia. Fèieu molt d'acompanyament.
Mira, va. Començarem parlant aquest gener de l'operació Bikini. Però jo no sé si
ja?
Tu ets molt... Sí, ja comencem. Però espera't, perquè...
És interessant aquesta operació
no, sí,
Bikini.
No hi ha cap marge. A veure,
espera't, perquè sempre ho farem des d'un altre punt de vista. El de l'actriu i escriptora Júlia Barceló, que acaba de publicar un llibre amb aquest títol, Operació Bikini, en què explica una espècie de gincana que ha de superar un adolescent abans d'anar a una festa d'aniversari a la platja. Què li passarà a aquest adolescent? Farà aquesta operació Bikini o no? Ens ho explicarà la Júlia. Això serà a partir de les 11.
Molt bé.
I a partir de les 12, l'experta musical Marina de la Cruz ens parlarà del millor i pitjor del 2021, i ho podrem escoltar, i també parlarem d'un curtmetratge dirigit per una catalana que ha estat preseleccionat pels Òscar. És... Les distàncies, de Susan Bejar.
Oh, i comenceu un nou any amb música, bona música.
Sí.
Ets U2 o no, tu?
Sí, Déu-n'hi-do, sí.
Doncs, el que no canvia... Canviem d'any, però el que no canvia és el dilema, ja saps, aquest dilema de Lost in Translation, que presentem en forma de versió. Avui ho fem amb aquest New Year's Day.
Ens la porta Garú, que en realitat es diu Pia Gavan, i és un cantant i animador canadenc que porta el tema una cadència necessària després de tants excessos. Sobretot si tens ganes d'anar a dormir. Si tens ganes d'anar a dormir, és estupenda.
Però no hi ha millor tranquil·litat que la de Ses Illes. Per això la versió que et proposo jo, a Pol, és la del grup Sexy Sadie, grup de pop-rock mallorquí, que entre d'altres treballs té un disc de versions on s'inclou aquesta.
Sembla una mica de chill out les dues, eh?
Sí, estem com a un punt.
Portat aquí.
Sí.
Ah, jo chill out per chill out.
Què?
Prefereixo aquesta.
Sí.
Doncs va.
És que el Sexy Sadie.
No, està bé.
Ja ens quedem així.
No.
Ara relaxats.
No sé si vols. Que vagi molt bé el que queda de programa.
Moltes gràcies, Pol. Vinga, benvingut.
Va. Fins demà a les 8 del matí per Parmeda. Changes on New Year's Day.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Des de 2:15 ja no estem acostumats, eh? Avui és dilluns 3 de gener d'aquest 2022, que encara costa dir, dia internacional de les cireres cobertes de xocolata, per cert, si no ho sabíeu. I una salutació també especial, començarem cada dia fent una salutació especial. Avui és Estanislau Pedrola Fortuny, que si encara no sabeu qui és, busqueu-lo. Programa 74 del matí a Ràdio Estel, tot preparadíssim per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 2:15, a la producció en David García i en Caldit Pellegrí, al món virtual, a les xarxes socials, i tenim a l'Eva Cervera i a la Mercè Mondello, i a les vies de so, ells dos, Jordi Carretero i José Matosas. Vinga, va, que acabem de sonar aquest 2022 i com cada 1 de gener segur que ens hem marcat, entre altres propòsits, baixar de pes. Però per què ho fem, això? Per qüestions de salut o ho fem per la pressió estètica? Li preguntarem avui a l'actriu i divulgadora a les xarxes socials, Júlia Barceló, que s'acaba d'estrenar com a escriptora amb el seu llibre Operación Bikini. En parlarem amb ella d'aquí mitja hora, a les 11 en punt. I els dilluns ja sabem que tirem pel dret. És l'espai jurídic del matí a Ràdio Estel. Avui parlarem d'un delicte tipificat al Codi Penal. És l'impagament de la pensió alimentícia, i que ens en parlarà avui l'advocat penalista Ramon Riudor, de Digestum Legal. I avui, dia 3, seguim fent llistes. Ens agraden fer llistes. Avui ens visita la Marina de la Cruz contra el Déjà Vu. Amb ella repassarem la llista de les millors i les pitjors cançons que han pogut sonar aquest 2021 que ja hem deixat enrere. I avui també parlarem amb Susan Bejar, que és directora del curtmetratge La Distància. Ens ho explicava ara la Olga. Seleccionat per anar als Oscars. Això serà a la recta final del programa. Tot això i més si et quedes a passar aquí al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Hola, què tal?
Molt bon dia.
Hola.
Vallejo.
Hola,
provando. Bon dia i bon any.
David Serra.
Què tal?
Marta Jarque.
Bon dia.
Com esteu? Estàvem una mica com desubicats,
sí.
No?
Sí.
No us dona aquesta sensació quan tornes de les vacances?
No trobàvem la porta a l'estudi. No sabíem ben bé per on havíem d'entrar.
El José amb el Faber, no saps si puges, quin és, el micro, l'altra xerra...
Sí.
Costa.
Costa una mica, oi que sí?
Sí.
Et desentrena ràpid.
Ganes en teníem.
Moltes, sí.
Però, clar, estàs aquí, necessites una miqueta una readaptació.
Què heu fet aquests dies, nois?
Ui, moltes coses.
Algú que es pugui explicar, Marta Jarque.
Doncs mira, m'he tallat el cabell.
Sí, pensava que no ho diries.
Sí, no, i tant. Sí, de tant en tant va bé, eh? tallar-se el cabell.
Has començat l'any molt bé, clar que sí, tallant-se el cabell.
Sí, he dormit molt, també.
Molt bé.
I res, he fet llista de propòsits, eh?
Ah, sí?
Parlaré més tard, sí.
Ah, molt bé.
Llista de propòsits.
Teniu algun propòsit fet o no? Ja?
Ser feliç.
Perfecte.
Sí, jo és que no soc de... Jo no faig llistes. Jo he aprofitat...
Tu no ets de fer llistes?
No. No, no, no. Ai, jo vaig fent així sobre la marxa. I em vaig adaptant.
Doncs així no et decepciones, eh?
Clar, és...
Així els compleixes tots.
Deu ser això, sí,
l'Olga
sí.
Viu el present, clar. No? Com s'ha de
com
fer.
Com bona coach.
Molt bé, nois. Doncs benvinguts. Nosaltres, hem començat aquest primer programa de l'any de la Part Magazine del Matí a Ràdio Cel i com cada dia... Li vull preguntar a l'Olga. Tots estem encuriosits per saber com ha dormit. Olga,
en general, bastant bé.
Has dormit bé també aquests dies o no?
He descansat, sí.
Sí?
He fet sofà bastant.
Vinga, zona Vallejo. Comencem, com sempre, amb aquella notícia que hagi tret la son o no a l'Olga.
Doncs sí, m'ha tret la son als positius per coronavirus. Gairebé el 90% dels majors de 12 anys estem vacunats, però a hores d'ara les baixes laborals per coronavirus s'han triplicat a Catalunya en 3 setmanes. Hi ha un nou rècord de contagis. Recordem que poden demanar la baixa laboral als positius, sintomàtics o asimptomàtics i contactes estrets que no estiguin vacunats. Unes xifres que estan afectant alguns serveis públics, com per exemple el transport. També estan afectant el sector turístic. Llegim a La Vanguardia que les cancel·lacions per les restriccions se sumen a les cancel·lacions dels clients infectats. Tot i així, Espanya es manté com a destinació preferida a Europa.
Però no tot el que té a veure amb l'Omicron som a les notícies.
Sí, encara sort, sembla increïble, eh? Però a aquestes alçades ja sabem que la variant Omicron és més lleu, no ataca tant els pulmons i se centra en les vies altes, per tant, el nas, la gola i la tràquia. Sobre l'evolució de la pandèmia, al periòdico veiem que alguns especialistes afirmen que aquesta sisena onada de la Covid és el punt d'inflexió cap a una malaltia endèmica. Estem aquí a l'estudi creuant els dits. Per contra, alguns experts avisen que encara poden aparèixer variants més greus d'aquest coronavirus. Esperem estar més a prop de la fi de la pandèmia.
Esperem. Les farmacèutiques, però, Olga, vinculades a la vacuna de la Covid estan especialment contentes d'aquest
temps. Sí, pels calerons. Les 5 grans responsables, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, BioNTech i Moderna, han guanyat fins al setembre 16.000 milions d'euros més que en tot 2019. Són interessants algunes de les reflexions que planteja un article de l'Ara sobre la inversió necessària perquè un medicament surti al mercat, perquè han guanyat molt, però abans han hagut d'invertir moltíssim també. També reflexiona sobre la poca transparència en la política de preus o les relacions de les farmacèutiques amb els governs.
I un tema d'aquest que dius, ostres, aquest m'ha fet pensar.
Doncs el titular, un titular que he llegit al País, que és la Unió Europea es blinda davant les migracions orquestrades per tercers països. En genera dubtes sobre el que la Unió hauria de fer. Sembla que Brussel·les vol restringir l'asil enfront a agressions com la de Bielorússia de fa unes setmanes que en parlàvem. Per tant, Europa té la intenció de desentendre's. Això sí, com ha fet fins ara. L'article mostra quina és la pressió migratòria que ha patit Europa, bé, la Unió Europea, els països de la Unió, dades que el que fan és comparar la pressió migratòria de 2021 i 2020,
val,
dels darrers 2 anys, amb milers de persones que el que fan és intentar entrar a l'Europa promesa, però els pobres no saben què és el que els espera.
Déu-n'hi-do. I males notícies també, no?, pel medi ambient.
Vàrem acabar el 2021 i hem estrenat el 22 amb rècord de temperatures molt més altes del normal, amb màximes que superaven els 20 graus, 31 de desembre. Doncs resulta que aquesta calor inusual, que no ha estat només un fet exclusiu de Catalunya, ha disparat els incendis forestals al nord d'Espanya. Astúries ha començat l'any amb 93 focs actius i Cantàbria amb 37. Això sí, la majoria d'ells han estat intencionats, però clar, les temperatures altes tampoc ajuden.
Tampoc. Bones informacions, això sí, pels més rics del món,
sí,
encara
el...
més.
Sí, ara, sí. Ells, els...
començat bé
la banca,
no?
Sempre guanya. Eh? El patrimoni dels rics ha augmentat un 30% en un any gràcies a la bona marxa de la borsa. Si fos cert que tot està connectat, doncs si guanyes tant per una banda, hi haurà uns altres que deuen estar perdent molt o fins i tot que no guanyen res. Però centrem-nos a la notícia que beneficia les grans fortunes d'Elon Musk, per exemple, que semblava que anava de fer fum, 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 no? Les grans fortunes d'Elon Musk, que respecte a l'any anterior ha incrementat la seva fortuna un 75,3%. que no és sobre un, no és sobre molt, eh? Entre altres coses perquè les accions de Tesla s'han disparat un 50%. No sembla una mica indecent.
I no ho sent, no,
evidentment. I a mi el que em sembla és que cap de nosaltres ha guanyat la grossa, tampoc. Li va tocar, no ens va tocar la grossa de Nadal, i la grossa sembla que tampoc hem estat afortunats, no, perquè som...
10 euros,
vegada, no? Ah, mira.
Sí, encara? Oh. És que jo tinc zero, zero. És que veu, em sembla una barbaritat.
10 euros. 10 wow. euros amb els dos surt,
10 euros.
L'Olga, fixa't, eh? Fa... Sí, sí, sí.
Bueno, és que de 0, 0, no, de 0 a 10.
Us convido a sopar aquesta nit.
Va, anem-hi. Escolta, Olga, si seguim parlant de diners, ara que estàvem aquí animats,
sí,
amb els calarons.
L'Ara
mostra qui cobra més que Pedro Sánchez.
Sí, el titular és qui són els centenars de càrrecs.
Tu estàs?
No, no, no.
A la ESA, no, Serra, no?
No, no, malgrat els 10 euros que
no.
Sánchez, no.
Perquè són perfils públics, sobretot. Ah. És qui són els centenars de càrrecs que cobren més que Sánchez. Sembla ser que els ambaixadors, els membres de les meses i executius de les empreses públiques són els més ben pagats. Si us esteu plantejant un canvi de rumb professional, ja ho sabeu. Bé, el periodisme ja sabíem que no donava per molt, però un ambaixador cobra entre 120.000 i 300.000 euros, que després Hisenda el reté molt, Això també s'ha de tenir en compte.
Sí, pobrets.
La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, cobra 230.930 euros a l'any, hem de dir. Pere Aragonès, president de la Generalitat, en cobra 130.250 i Pedro Sánchez, que era l'excusa, no?, el punt de partida de l'article, està baix de tot del rànquing, amb 84.845 euros. L'Ibai Llanos
quan
guanya més al mes que el president del govern a l'any. No? En teoria, 120.000 euros.
S'hauria de fer streamer, el Sánchez.
Per què no? Clar.
No?
Sí, sí, ho vam comentar, no? Va veure l'últim... Ho vam comentar aquí, ara jo me'n recordo.
Les campanades.
Leitmotiv... No.
Ah. Bueno, les campanades de l'Ibai Llanos. Per
ja me'n recordo, sí. Com es diu allò, el Twitch?
Twitch.
Tueca?
Tueca. Tueca.
Però no havia de fer les campanades amb el del Gran Prix.
Ho va fer, amb capa i tot.
Sí, sí, sí.
A les 20...
Pel Twingo aquest que té ell.
El Twingo és el Twitch. Sí. Gràcies. Mira, el José ens posa... Tornem o no?
No, però sí que comentaves de Pedro Sánchez, que va entrar a l'Emotiv a l'últim programa.
No sé si ho vam comentar.
Sí,
que sí que ho vam comentar.
Bé, jo us vaig sentir. Però estava escoltant-vos a la ràdio, però va ser quan la seva filla va fer...
Sí, l'aparició estel·lar.
Sembla que hagi passat un any de tot.
Ai, sí. Doncs sí, què ho diria? Escolta, però què t'ha semblat curiós?
Que l'oficina de troballes de l'Ajuntament de Barcelona torna als propietaris el 30% dels objectes perduts i trobats, clar. Tenint en compte que a l'oficina arriben una mitjana de 20.000 objectes, en tornen 6.000 als seus propietaris. Entre el 30 i el 35% de tots els objectes rebuts són reciclats. La resta són enviats a altres ajuntaments, consulats i ambaixades, que dic jo, què és això, que és un pongo, la tresoreria o el patrimoni de l'Ajuntament, i després ja deu haver-hi uns altres que ja no saben on col·locar Carlos, que aquests són destruïts.
Vaja. Tinc una analítica perduda.
He
d'anar a l'oficina d'objectes perduts.
Vés-hi. Ah,
perquè està allà.
Deu un tubet amb sang meu.
Perquè els carrers, Perquè els carrers hi ha un tubet de
sí,
sang.
Sí, vés a saber.
No t'han dit res.
No, encara no m'han dit res.
Curiós. Quina entrevista no ens podem perdre aquest dilluns?
La que li fan a la Leonor Walding al País, l'actriu i cantant, reflexiona sobre la situació actual arran de la pandèmia. També explica que a l'inici de la pandèmia ella va estar treballant i molt, va fer l'audiollibre de Harry Potter, dels 7 llibres, ara que tot just HBO Max ha estrenat Harry Potter, Regreso a Hogwarts. M'agrada quan, tot i reconèixer que ella es considera una viejuna i que diu que se sent molt analògica, es resisteix al pessimisme del és que abans estàvem millor. Tot i així, creu que una cosa que ha empitjorat a les nostres vides és la velocitat. Reconeix que està aclaparada amb tants estímuls, opcions, pel·lícules i discos.
Bé, avui també et recomanes, Olga, la Contra de l'Avantguàrdia.
Entrevisten el físic i investigador del CSIC, José María de Teresa, que ha publicat 2037 Paraíso Neuronal, i assegura que aviat escriurem sense teclat. Ho farem amb la ment. També fa referència a Elon Musk i la seva empresa Neuralink, que està implantant microxips en cervells animals que envien els seus neurosenyals a l'ordinador o fins i tot a un mòbil. I recorda que Rafael Juste, que dirigeix el projecte Brain, alerta dels perills ètics de la nova tecnologia capaç de llegir el cervell i d'escriure informació sobre les neurones. M'ha semblat molt interessant.
Molt interessant, i em fa una mica de...
Ens fa por, eh?
Una miqueta, eh? Ostres, tu t'imagines si pot llegir la ment tal qual, el que estàs pensant ara mateix, Marta Harker.
Horrorós.
Horrorós,
és? No li interessa a ningú.
Atenció als amants de Game of Thrones.
Si són molt fans, segurament ja saben que des de setembre de 2021 existeix el llibre Juego de Tronos, Realidades, Ficciones, Turismos, de Pere Parramon i Francesc Xavier Medina, que analitza la repercussió i l'ús turístic de la sèrie. Però si no són super, super, super fans, doncs que sàpiguen que avui, al Punt Avui, els dedica un article.
I que t'ha fet somriure.
La vinyeta d'en Ferreres a l'Ara. Veiem un seguit d'estàtues a banda i banda. Sembla que són una mena de figures que representen la justícia. Tenen una vena als ulls i sostenen una espasa. Volen defensar la justícia, està clar. Al peu de cada estàtua ens indica qui són. Fiscalia de l'Estat, Tribunal de Comptes, Agència Tributària, Fiscalia Anticorrupció, i pel mig d'aquest passadís veiem avançant tot pinxo el rei emèrit, Joan Carles I, somrient, que tot i anar amb una crossa, aixeca la mà fent el signe de la victòria.
La imatge del dia.
Que és un clàssic d'aquests dies, David Serra.
Sí, podria ser una fotografia de l'any passat, eh? O també de l'anterior, de l'anterior, de l'anterior, de l'anterior, però és la imatge de cada any del Rally París-Dakar, que ni comença París ni acaba Dakar, però continua dient París-Dakar. Molta sorra, un cel serè, sol, sensació de calor, un cotxe a la pols que deixa el seu pas. És la foto d'aquest any, estem parlant d'aquest ral·li.
Saps que hi ha ses majestats que comencen... No,
no el ral·li aquest de cotxes que van pel desert, que es fa a l'Aràbia Saudita, tot i que es diu París-Dakar. On t'estic? Ah, sí, el Mirades de l'Ara. Això es podeu veure, aquesta fotografia Mirades, però vaja, surt a molts mitjans, eh? A la de l'Ara, concretament, és el cotxe de Carlos Sainz, perdut en la primera etapa de la prova, Olga, no riguis. Va acabar arribant 2 hores i 7 minuts després del guanyador.
Ell havia quedat amb els Reis. I llavors, no s'ha perdut. No. Els ha anat a trobar i no li importa arribar una mica més tard.
Exacte, una mica, 2 hores i 7 minuts, eh? Com aquell que sempre arriba tard. Doncs allà el teniu, és el Carlos Sainz. Qui va guanyar la prova és el de sempre. És que no sé ni per què es disputen aquestes proves. Nacer Al-Attiyah. Primera etapa i sense opcions de victòria per Carlos Sainz. També marca de la casa quan parlem del pilot madrileny. Però en aquest cas... El Sainz no estava sol, no es va perdre sol. Es veu que van ser molts els que no van trobar el trajecte i el recorregut previst. I, és clar, aleshores la culpa no és dels pilots, sinó que és dels organitzadors i de les indicacions que diuen que hi havia un error. Això diuen els que es van perdre, perquè clar, també clar. Hi ha molts que no es van perdre. Això és el que deia Sainz, que assegurava que no pot ser que tots siguem tontos. I no sé jo qui repliqui aquesta afirmació.
No direm res.
No.
Tira, tira. Vinga, va, un minut que passa de 3:15, canviem de l'element i passem de la sorra a l'aigua, si us sembla, Marta, la nostra corresponsal, que avui ens vols parlar, atenció, d'un propòsit molt ambiciós per començar l'any que ens arriba d'alta mar.
Sí, exacte, bueno, primera hora, no?, parlàvem de propòsits. Tu, David, quin has dit que tenies per aquest any? Ser feliç.
No me'n recordo. Sí, feliç. És que la vaig canviant cada 10 minuts, però m'entén de tot, sí.
Ets ambiciós. Bé, en qualsevol cas, si en teniu alguna, estic segura que no serà tan aventurer com el de Jacques Savant, un francès que s'ha proposat creuar l'Atlàntic sol i en canoa.
I ja ha començat la travessa?
Doncs sí, mira, es va posar a remar puntualment l'1 de gener des de Portugal i en direcció al Carib, que això no ho fem masses, eh? Tots ens fem propòsits, però després els comencem 3 setmanes més tard o fins i tot no els comencem. Ell va ser puntual, l'1 de gener ja remava. Això sí... Es va posar a remar, calcula que la travessa serà d'uns 90 dies, però va ben preparat. El Jacques va sobre d'una canoa d'uns 8 metres de llarg, pintada de color taronja, per si perd el rumb, com li va passar aquí a l'amic
Carlos.
I porta 300 quilos de queviures.
Que els ha de remar.
Clar, sí, sí, a sobre.
Clar, és veritat, no hi he
pensat ajuda, això. Només s'ajuda dels rems.
No porta motoreta sota?
No, bueno, això és ell diu que no. Si el porta no hi ha, és una altra cosa. Mira, hi ha una altra cosa que porta a bord que també em preocupa, perquè va carregat també amb una ampolla de xampany que obrirà el dia del seu 75è aniversari, que serà el proper 14 de gener, i em preocupa...
Que té 74 anys.
Sí. Sí, 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 aquesta també és una data important. Em preocupa perquè el xampany puja molt al cap, sobretot quan ets alta mar, i a més les onades, si no vas en compte, també et maregen. No m'agradaria que, pobre, l'aniversari l'acabés en un ensurt, seria una llàstima, més alta mar. Per cert, que el Savin ja és un veterà en aquest tipus de travessies ocorrents i en solitari a l'Atlàntic. De fet, el 2018 va creuar aquest oceà a bord d'un barril de 3x3 metres. Sí, 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 no sabem si era de cervesa. El fet és que va arribar a Amèrica. Esperem que aquesta vegada també acabi bon port.
Vinga. Escolteu, mira, és que ara estàs fent aquesta corresponsalia sí. I ara tornem cap a casa nostra. Ai. Perquè hi ha una roda de premsa des de l'Apartament de Salut, hi ha novetats, hi ha una nova col·laboració. Ai. Per notificar els tests positius. Ah. Segons la Conselleria de Salut, si a tu et surt un test antígens positiu, ho hauràs de notificar directament a les farmàcies, que s'encarregaran de fer arribar la informació al sistema de salut directament. Ah. I aquesta mesura es fa, diguéssim, per descongestionar, mai millor dit, una mica, doncs, al CAP, no? Als centres d'atenció primària. És aquesta última hora, aquesta roda de premsa que s'està produint des de la Conselleria de Salut. Estan explicant, doncs, aquestes noves mesures. Mentrestant, doncs, Catalunya registra una nova xifra. De fet, l'Olga ens ho estava explicant. Quan era? 128.000 casos en els 7 últims dies, no? Estem esperant, doncs, a veure si aquestes restriccions, que em sembla que no sé si són fins aquesta setmana o no sé quan s'havien d'actualitzar, veurem què passa durant aquesta setmana, però l'última hora seria aquesta, eh? Si tens un test d'antígens positiu, podràs comunicar-ho a la farmàcia, no sé ara les farmàcies com s'ho prendran això, i ells directament, doncs, ho notificaran al CAP. Una notícia que ens ampliaran els serveis informatius d'aquesta casa en el punt de les 11, la Judit Casellas i el Xavi Toscano. Però ara sí, tornem a aquesta taula de redacció, perquè la primera notícia viral d'aquest nou any, David, és precisament per un programa de la nit de Cap d'Any i que sempre triomfa. Quin és,
sí,
aquest?
No parlem de la Pedroche, ni de la seva el cap pelat, no? Ni de la seva perruca inexistent de pèls. No, perquè no volem entrar tan bon format per al joc, tot i que dient-ho ja hi hem entrat una miqueta, però vaja, deixem-ho aquí. Parlaré d'un altre programa que serveix per estrenar el nou any i que cada vegada té més adeptes. Parlem de Cachitos, de la 2 de Televisió Espanyola. A veure, aquest programa que va oferint, si no l'heu vist, cada cop el veu més gent, va oferint fragments musicals dels arxius de Televisió Espanyola.
Cachitos.
Però cada any, sí, cachitos, fragmentitos.
Cachito.
Exacte, cachito va a Zarper Pinyan també. Ah, no, jo era Pasito. Cada any triomfa a la xarxa, sobretot gràcies als comentaris que apareixen als rètols,
sí,
sobreimpressionats, el que s'anomenen els Cairons. I el que més èxit ha tingut aquest any és el que s'ha pogut llegir durant el fragment de l'actuació del cantant francès que estem escoltant, F.R. David, el programa Aplauso de l'any 82. Per què? Perquè la càmera s'apropava molt al cantant. Si veieu el vídeo, he vist el vídeo de l'aplauso, l'actuació sencera, s'apropa moltíssim sense tocar-lo. I el rètol, que és el que va triomfar, deia: el càmera se arrima, pero sin tocar, como el PSOE con la monarquía. Comentari que ha agradat molt i ha estat molt i molt aplaudit a Twitter. Per exemple, diu: pues ya estaría, este año ha salido pronto el gordo de Cachitos Nochevieja, perquè cada any en deixen anar una, dues o tres. Una altra: pues solo con esto ya me ha mejorado todo el 2021. I alguns ja li concedeixen el premi al millor comentari del 2022, quan portava només uns minuts de 2022. I d'altres tenen un record pels sovint massa oblidats guionistes. Honor i larga vida al guionista de Cachitos.
Vinga, doncs, com cada començament d'any, Marta, d'aquestes dates, llegim, la veritat, moltes previsions pels propers mesos en camps tan variats com la política, la sanitat o fins i tot la gastronomia.
Sí, mira, comencem l'any empatxats, però això no ens impedeix seguir parlant de menjar. Per
jo no
això,
puc més, eh? Jo estic
afartada. Jo tampoc, jo estic marejada ja contínuament de tant menjar, sí, i de seure a taula.
Ara m'hi caben coses.
Jo prou bé, sí.
Va, doncs mira, si encara teniu gana, avui us parlo dels aliments que estaran de moda aquest 2022. Ja us avanço, però en un primer moment no fan massa il·lusió, no són aquells que van demanaria un plat sencer. Mira, en primer lloc es troben les algues. Les algues ho tenen tot, estan plenes de nutrients, vitamines i fibra. Alguns noms que arriben amb força són, per exemple, les algues Aonori, Arame o Wakame. No sé si us en sona alguna o sí, si us poseu el tàper.
Són verdes, Wakame. Sempre són verdes, o verdes o negres.
O negres. Sí. Vermelloses.
No existeixen, se'ls inventen.
Si us heu fixat, cada vegada més receptes contenen algues i cada vegada són més també els que les enretirem del plat, quan ens les serveixen. En qualsevol cas, aquest 2022 les algues aniran a més, esteu avisats, per tant, ja ho sabeu. Mm. També, aquest 2022, molt popular serà el kimchi.
Què és el kimchi?
És el segon aliment que de dolent et treu la gana.
Aquest no m'enganxarà.
Mira, és el rei, Mercè, és el rei dels fermentats.
Que ho sabeu, vosaltres,
si encara,
el
kimchi. Ah. Si encara no heu fet cap taller de kimchi, doncs aneu molt tard.
Tu n'has fet de taller de kimchi?
No, jo també vaig molt tard, perquè el trobo molt, molt desagradable.
A fill de japonès i català.
El kimchi.
El kimchi.
Sí, uneix el millor de les dues cultures. Sí. Doncs mira, és una salsa de col fermentada, salada i picant, originària de països asiàtics com Corea. De fet, se'n va parlar amb el Juego del Calamar. I també serà tendència aquest 2022. Si encara no l'heu provat, us ho podeu estalviar. També
per descomptat.
I acabem amb una fruita, el plàtan de cuinar. En castellà es coneix com el plátano macho. Es veu que aquest any serà el seu, no? Aquest,
sí, la traducció del plátano macho és el plàtan de cuinar.
Plàtan de cuinar. Clar, perquè
és que plàtan mascle quedava malament, no?
Plàtan mascle, jo ho he buscat i es deu que es diu així. En qualsevol cas, per exemple, plátano macho, perquè jo plàtan de cuinar no ho havia sentit mai.
No.
Es veu que aquest any serà el seu, també.
Espera't, d'aquí un any. Quan s'hagi acabat el 2022 no parlarem d'una altra cosa.
Clar, el plàtan de cuinar, si encara no l'heu distingit, és d'origen sud-americà, és plàtan allargat i de color verd, que és força insípid, i per això la forma estrella de servir-lo és fregit, els famosos patacones. Clar. I amb tot el respecte pel plàtan mascle, des d'aquí proposo que si heu de comprar plàtan, el compreu canari, sempre. I així recolzareu també els productors i les seves famílies de la Palma.
A partir de la una posarem avui al matí a Ràdio Estel la lupa al cinema.
La distància, quedeu-vos amb aquest títol, és el curtmetratge preseleccionat per anar als Oscars i en parlarem amb la seva directora, la Susan Beja.
I també posarem la lupa a l'esport i aprendrem a com tonificar el cos després de festes, Marta.
Sí, acostumem a començar l'any amb ganes de moure'ns i posar-nos en forma, i avui amb l'entrenador personal Alfonso Chico de Guzmán aprendrem alguns dels secrets per no desistir si ens hem proposat fer una mica més d'exercici aquest 2022.
Vinga, 5 minuts, ja em situem al punt de les 11, moment ara de freqüència madurada, la primera freqüència madurada de l'any, Misteri Sonor Diari, que
ai,
ens proposa...
Ai, que no l'encertareu.
No?
No, què va.
Hem entrenat, aquesta setmana hem estat entrenant.
No, res. Perquè avui jugo al despiste i sortirem una que no... No llegiu el guió, que ja veig que us avanceu. Va, que fa pocs dies celebràvem les campanades. I mira, anem a les campanades de fa 10 anys. Les de TV3 les presentava la periodista Agnès Marquès i l'acompanyaven dos personatges molt populars d'aquell 2011, que, per cert, eren rivals. I la pregunta d'avui és quin eren aquests dos personatges. Mireu, aquesta és la primera pista.
Nois, pareu, home, que sembleu canalla també vosaltres,
Em sembla, que estem fent el ridícul. Home. Perdoneu, però algú havia de dir.
Ai, que no estic.
Què?
No.
No?
Tu sí, David.
No, David tampoc?
O el gat sí, una mica. Un
no,
dit.
No, he pensat que sí, però ara... És que jo fa anys que al cap d'any no estic aquí, llavors mai miro TV3.
Però jo
què
penso...
mires tu? Hola.
Doncs depèn, però alguna cosa que es vegi des de Madrid. Clar,
això.
No veig TV3.
També et dic que si l'haguessis vist potser ja hauries oblidat quins dos personatges eren, En qualsevol cas...
Ja sé, que fa la competència.
Sí, I us heu de transportar als terrenys de joc.
Ara m'has despistat. Ara ho tenia. Pots tornar a posar la pista?
Ja sé
que jo crec que...
Va, José, torna-la a posar, a veure.
Nois, pareu, home, que sembleu canalla també vosaltres,
Em sembla que estem fent el ridícul. Ah. Perdoneu, però algú havia de dir.
No. Un és català i l'altre...
Sí, dos entrenadors.
Sí.
Ja està.
No us donaré més pistes.
No, no se puede decir nada más.
David, no deixem més pistes.
Què hem de dir? El nom dels personatges
que eren un duet, pràcticament, còmic, també, quan els veiem per la tele, al terreny de joc. Si ja ho sabeu des de casa, la Mercè no em dona pas, perquè encara no sap de qui es tracta i li fa una mica de ràbia.
Sí, correcte. Un moment, 2011.
2011.
I són dos entrenadors reals, no era un...
Eren dues paròdies del Polònia.
O del Cracòvia.
Cracòvia, correcte. Encara es feia en aquells anys el Cracòvia. Mercè, hauràs d'escoltar la segona pista. Ostres, no passa
no
res.
Recordo. Mira que jo sóc tradicional de TV3 cada any i no me'n recordo.
No
2011,
passa res.
Magnès Marquès. M'espero la segona pista. Quina... Ai,
no
quina...
recordava aquests, tampoc.
A quarts d'una. Serà quarts d'una. Serà... No, a quarts de dues. No, a quarts d'una, perquè tenen temps fins la 1:10. És que, de veritat,
que estiguin atents, que hi haurà més
temps. Amb el canvi d'any, ja ho sentireu a dir.
Tot el programa.
Va, si a casa ja ho sabeu, ens podeu enviar la vostra resposta per WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu al matí@radioestel.cat.
Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar. Florecí con los cerezos.
Mira, cerezos.
de aquel bonito lugar.
Avui, com que avui no us agrada la cançó,
que
li
sí
ha deixat poc temps.
No, espera't. És que, just, clar, no podem avançar-la. No? No, tu has dit que t'agrada tota. Sencera,
a mi m'agrada tota.
S'ha estrenat aquesta mitjanit.
A les 12.
Amaia Romero, avui fa anys, la cantant guanyadora d'Operació Triunfo, i també estrena aquesta cançó, Yamaguchi.
Me pregunto si en Japón una niña llorará como yo he llorado amores en las fiestas de San Juan con los cerezos en flor en las fiestas de San Juan. Me pregunto si en Japón